El tenia concert al Wizzing Center de Madrid i ha fet pujar a la Muixca per cantar la cançó Sexe Sexy. Divendres ja ho va fer la Muixca a la Sala Xoco, també a Madrid. A l'actuació d'aquesta nit, Alba Farello també ha pujat a l'escenari amb una altra de les germanes. Eren tres. La Alba Farello, la Irma Farello i la Greta Farello, la bessona de la Muixca. I encara en plena musical, els Figaflaues han estrenat aquest any passat a la Sala de la Mirona de Salt la nova gira amb el disc de la Calçotada. Els ballencs que han portat al Festival Estrenes el seu nou show, més música en directe, més músics en directe i un espectacle amb més ambició i fins i tot arriscat. El mateix esperit de festa que els ha convertit en un dels grups de moda de la música cantada en català, però una mica més madurs damunt l'escenari. A la Sala La Mirona va seguir l'estrena del nou show del grup de Valls, l'Esteve Giral. L'Esteve, bon dia.
Bon dia. Amb més arguments musicals i artístics, amb nou disc, La Calçotada, i amb un reguitzell de nous èxits sota el braç, els Figaflaues han ensenyat per primer cop aquesta nit en una Sala La Mirona plena a vessar la seva fórmula del nou espectacle. Pels ballencs, Pep Velasco i Xavi Cartanyà, l'escenari del show del directe és el que dona sentit a tot plegat. I aquesta nit ho han elevat a la màxima expressió. Valents i un punt agosarats han volgut fer créixer i han elevat l'esperit de l'espectacle que l'estiu passat ja els va fer saltar la fama. Més músics en directe, amb percussionistes, guitarra, teclat i vent, quatre nous ballarins i la mateixa capacitat de convertir un concert en una festa frenètica, seductora, sense pràcticament cap pausa durant 75 minuts seguits. Pep Velasco, el cantant dels Figaflaues, en declaracions a RAC1, just acabar el concert.
Millorarà moltíssim el nostre show, sobretot de cara a que la gent que paga una entrada vegi algú dintre del que podem portar a una festa major, doncs molt més espectacular.
I Xavi, missatge inclòs per tu i pel Via Lliure.
Un saludo immens pel Xavi Bundó.
Bueno, i avui el Pep ha arribat aviat, eh? Avui no ve tard.
Sí que han repetit la mateixa fórmula a l'èxit del seu anterior espectacle.
He trepitjat el pobre Esteve, però el missatge que ens han llançat efectivament feia referència que quan vam entrevistar-los abans van arribar tard. Home, només faltaria que arribessin tard al seu propi concert. Gràcies, Esteve. Les 9 i 2 minuts, tancarem un parell de punts en l'àmbit encara musical. La festa oficial d'Eurovisió que s'ha fet aquesta nit passada a Barcelona els últims dies va omplir el Sant Jordi Club al crit de... la cançó d'aquest any. Aquest de Zorra, de les Nebulosa, com era d'esperar, els anfitrions, representants de Televisió Espanyola al pròxim festival de Malmo, els Nebulosa van ser estrelles de la nit, van desfermar l'estadi amb el seu tema, agraïts per el recorregut de la cançó.
Ha traspasado fronteras y la gente nos estamos recibiendo un montón de cariño y nosotras estamos súper emocionadas porque sois maravillosas, maravillosas.
En total, a la festa van cantar 15 dels candidats que participaran al festival d'aquest any, un dels més celebrats, la italiana Angelina Mango. Però també hi havia els noruecs que van arribar amb sorpresa. És la banda gòtica Gate que van oferir la seva pròpia versió de la de Maciel, com sentim. També va ser molt celebrat la Sergé de l'Sketchup. Amb l'acte d'ahir, doncs, que s'acaba la tercera edició d'una festa que ha plegat 6.000 persones i que hi ha anunciat dates per l'any que ve, Jordi Ramos.
26, 27 i 28 de març de 2025. Aquests són els dies de la propera edició de la Barcelona Eurovision Party, un esdeveniment que confirma la bona salut del moviment Eurofan després de 3 edicions a Catalunya i un format consolidat de 3 dies. De fet, el director de la festa, Olivier Grau, avançava ahir a RAC1 que de cara a l'any que ve ja pensen en replantejar el nom.
Crec que el nom de la Barcelona Eurovision Party el proper any el 2025 se'ns quedarà curt i ara igual m'estic anticipant, però crec que el concepte party ja se'ns queda petit. Crec que haurem de mutar properament el concepte del festival, que és potser més adequat al que estem oferint actualment.
Grau parlava de creixement després del que, segons ell, ha estat una de les festes prèvies al certamen internacional amb més qualitat de tota Europa.
Gràcies, Jordi. I encara en clau musical, l'Ali Bigut estrena avui a les 12 del migdia l'espectacle, ara en agenda i a cultural del dia, l'espectacle familiar fantàstic al Teatre Poliorama.
Que moco com una reina. que se pira els arbres, es penja i menja banana, nana, nana, nana.
És la Lali Vigut, la cantautora abans coneguda com a Lali Rondalla, que presenta un show basat en l'educació en valors que després farà gira per Catalunya amb el seu ukelele. Fa més de 10 anys que Lali Vigut entreté els més petits amb cançons, balls i teatre. L'espectacle el va presentar l'estiu passat al Grec i és una versió teatral que inclou projeccions i humor i que interactua amb famílies i infants d'entre 5 i 10 anys a través del joc. La protagonista és una ruleta que serveix per triar les cançons que sonaran al show. Així ho explicava la cantant a l'entrevista que li van fer fa uns dies a la Primera Pedra.
Sempre m'ha interessat molt l'educació emocional, que les cançons expliquessin unes històries, i sense deixar una mica aquest fil, que és el meu, en aquest nou show i disc, el que es volia era potenciar el joc. I anem a jugar, però anem a jugar a saco. Fer un espectacle que realment es vehiculés molt a través del joc, i per això jo pues, em vaig inventar aquest concepte de mira, anem a jugar a cançons. No sé, no hem vingut a tocar cançons, sinó que anem a jugar a cançons. Llavors, pues, tot és una mica locura.
I pel que fa a l'Ali Vigut, per tant, l'estrena del Fantàstic avui al Poliorama. I pel que fa a l'agenda de concerts, avui actuen els veneçolans Rau i Anna. Que han venut totes les entrades pel seu concert d'avui a la sala Rasmatas. Mentrestant, la gira de teatres d'Antònia Font continua. Perquè després del seu celebrat retorn als escenaris, els mallorquins fan tot l'any gira en format íntim als teatres que van començar a Sant Cugat i que acabarà el desembre a Girona. Avui fan parada a Manresa, dues nits seguides al Teatre Cursal. Mentrestant, Reinaldo i Clara, que estan de celebració. Clara Vinyals i companyia, que celebren 10 anys del seu primer LP amb una petita gira acústica que avui els portarà a esponellar al Pla de l'Estany dins la programació del Festival Recòndit. I a les 9 i gairebé 7 minuts, temps per la resta dels esports. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Per la gent que no hi era a les 8 del matí, que sapigueu que ja han parlat de la retirada de la samarreta de Marc Gasol, ha estat el tema d'obertura del dia, i històric. També històric completament, els Memphis Grizzlies, i també de la final de la Copa del Rei, que es va endur l'Atlètic de Bilbao després de 40 anys. Com que hi havia la Copa del Rei, aquesta setmana no hi havia, o aquest cap de setmana no hi havia Lliga de Primera Divisió, però de segona sí, i l'Espanyol rep aquesta tarda l'Albacete amb l'objectiu de recuperar la segona posició.
Sí, l'equip blanquiblau és quart amb 54 punts, però a només un punt de l'ascens directe que marca l'Eibar. Per tant, guanyant avui, l'Espanyol es posa segon i altre cop en posició d'ascens directe a primera. El tècnic Manolo González no pot comptar amb Rubén Sánchez, que està lesionat. Pol Lozano i Martín Braithwaite són dubte, no estan al 100%, però entraran a la convocatòria i podrien tenir minuts.
Creiem que era el dia que baixem més la càrrega, que era convenient que no forçar res, i demà a l'hora de l'entreno, en principi jo crec que podrà entrenar normal, i pensem que podrà estar diumenge per competir. No sabem si 70, no sabem si 40, no sabem si 90, però esperem que, depèn de lo que passi demà, que estigui en condicions de poder competir diumenge amb l'equip.
El rival, un Albacete que està lluitant per mantenir la categoria, és penúltim a només dos punts, però de la permanència. S'espera una bona entrada a Cornellà. Ha fet promoció l'Espanyol per mirar de superar els 25.000 espectadors. El partit començarà a 6:45, el seguirem en directe al Superesports. També a segona, l'Andorra va guanyar 0-2 al camp de l'Aldenc en el debut de l'entrenador Ferran Costa i surt momentàniament de la zona de descens.
Del futbol internacional estem pendents sobretot del PSG, que hi va jugar l'últim partit abans de rebre el Barça dimecres que ve a París en l'anada dels quarts de final de la Champions, i va ser un mal partit, sí. Del Paris Saint-Germain va empatar 1 contra el Cué de la Lliga Francesa, el Clermont.
Sí, i a més a casa, al Parc dels Prínceps, Luis Enrique va salvar molts titulars, ni Mbappé, ni Marquinhos, ni Hakimi, entre d'altres, van sortir a l'11 inicial i després van haver d'entrar a la segona part per mirar de remuntar un partit que va començar perdent el PSG perquè el Cué, el Clermont, es va avançar. Va aconseguir empatar Gonzalo Ramos i Luis Enrique justificava així l'alineació després del partit.
Pues mi objetivo era sacar un 11 competitivo, lo hemos sacado, con muchísimos internacionales, con jugadores que no tuvieran ni la mínima duda en cuanto a pensar en el siguiente partido.
També va fer rotacions pensant en la Champions, Pep Guardiola a la Premier League, al partit Crystal Palace 2, Manchester City 4. Bernardo Silva, Foden, Akanji i Doku es van quedar d'inici a la banqueta, pensant en el partit de dimarts al Bernabéu contra el Real Madrid, també en la quarta Champions, però sí que van sortir de titulars pesos parants, per exemple, com Kevin De Bruyne, protagonista amb 2 gols i 1 assistència, Stones i Haaland, que es va retrobar amb el gol després d'un mes de sequera. Walker i Ake van ser baixa i ja veurem si estan recuperats per jugar contra el Madrid. També Guardiola, que va ser... haver de ser substituït al descans amb molèsties. El City és tercer a la Premier, a un punt de liderat provisional de l'Arsenal, que va guanyar el Brighton 0-3, per cert, va tornar jugant Sofati amb l'equip local, i ha empatat el City amb el Liverpool, que jugarà aquesta tarda a 4:45 a Old Trafford contra el Manchester United, i si guanya es tornarà a posar a líder. A Alemanya, el Bayer Leverkusen ja pot convertir-se en campió de la Bundesliga la setmana vinent, després de superar ahir l'Unió Berlín per 0-1 i aprofitar una nova punxada del Bayern de Munic, que va perdre 3-2 al camp del Heidenheim.
Déu-n'hi-do el que està fent el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, també a la Bundesliga. Més futbol, avui juga la selecció catalana femenina amistós contra el Paraguai a Palamós.
A les 12 del migdia, amb Xavi Llorenç estrenant-se com a seleccionador, i les blaugrana Gemma Font i Marta Torrejón, l'exblaugrana capitana Vicky Losada, ara al Brighton, i una altra exblaugrana, Leila Ouahabi del Manchester City, totes dues han estat campiones d'Europa amb el Barça, i les jugadores del Llevant Les Planes, Berta Bou, Cristina Baudet, Laura Martínez i Irina Uribe, com a principals reclams de la convocatòria catalana. És el segon partit en tota la història de la selecció femenina de futbol de Catalunya i arriba 5 anys després de l'estrena del 2019.
Mentrestant, en bàsquet aquesta tarda hi ha clàssic, Barça-Madrid de la Lliga ACB al Palau Blaugrana.
El Real Madrid vol acabar líder de la fase regular, però es troba només un partit per sobre del segon, l'Unicaja, el Barça, que juga per tornar a ser tercer en solitari. Ahir el va atrapar l'Ocamp Múrcia, que va guanyar la penya a Badalona 75-82. L'entrenador culer Roger Grimau demana màxima implicació de tothom.
I necessitem tota l'energia del món, necessitem tot el foco del món, més que el 100% està amb la nostra gent. Evidentment, doncs, quan les coses van més o menys bé o relativament bé, molt millor, però més enllà d'això, amb la mateixa concentració i la mateixa il·lusió, el mateix foco i tot, amb el partit de demà contra Madrid.
Aquest Barça-Madrid aquesta tarda a 6:45 en directe al Superesports, compaginant també amb l'Espanyol Albacete. Aquest migdia a l'ACB, Manresa, Unicaja, 1:45 i Tenerife, Girona a 1:00. A la Lliga Femenina, bona notícia pel Cadí La Seu, que amb la victòria d'ahir contra l'Estudiantes 68-63 ja té garantida la permanència, i en canvi encara ha de patir per mantenir la categoria el Barça Sant Feliuenc, que va perdre a Ferrol 78-69.
I per acabar, s'ha acabat ja fa pocs minuts la cursa del Gran Premi del Japó de Fórmula 1.
Amb una nova victòria de Max Verstappen, a més amb doblet de Red Bull, perquè Checo Pérez ha estat segon, Carlos Sainz tercer, ha tornat a guanyar el duel particular dels Ferrari sobre el seu company Charles Leclerc, que ha acabat quart, i sisena posició de Fernando Alonso.
I acabem amb tenis, amb hoquei i amb ciclisme.
Rafa Nadal no descarta poder jugar al Barcelona Open Conde de Godó, tot i les molèsties físiques que li impediran competir aquest cap de setmana que ve, aquesta setmana que ve a Monte Carlo, ho va dir ahir la final de la Copa del Rei, on anava a animar el Mallorca. El Palau i el Vilassana s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina d'hoquei patins, i de fet s'enfrontaran en una de les semifinals, i Juan Ayuso, nascut a Barcelona i criat a Xàtiva, va guanyar ahir la Itzúlia, a la volta del ciclista al País Basc.
La accidentadíssima volta
molt ciclista
sí. Al País Basc, ha deixat pràcticament sense ciclistes de primer nivell a la competició que queda, bueno, encara falta, eh? Però
ja veurem si arriben al Tour, Vingegaard, Evenepoel, també Mikel Landa, en fi, ho seguirem.
Gràcies, Quim.
Bon dia.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat.
Amb un rasca de l'11 sempre rasques una mica.
Una mica? I per tu què és una mica?
Doncs, per exemple, riure una mica. Una mica de bons moments i potser molts d'euros. Fins a 1 milió.
Doncs dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Deter Solín Esport.
Així m'agrada. Deter Solín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. Una nit per premiar persones que impulsen canvis i millores en la societat. Un compromís compartit amb Miele i els seus 125 anys fabricant els electrodomèstics més duradors del mercat.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit especial amb els guanyadors dels Premis DRAC i Miele, la marca d'electrodomèstics premium per excel·lència.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart de 10 del matí.
And your constant support and love, you know, I think it goes with everybody, so thank you so much for that.
Ha sido una maravilla. Hoy hemos sonreído nosotros después de mucho tiempo y esta copa significa mucho para nosotros, para nuestra afición, para nuestro club, para toda la gente que quiere el Athletic.
En Euskadi vivimos bien y es fruto del trabajo del Partido Nacionalista Vasco.
Ha prevalecido una política cortoplacista que ha ahogado las capacidades comunitarias de este país, que ha impedido avances en términos nacionales y en términos sociales.
Y avui el país ho sabem tots. Té un govern que ha perdut el nord, un govern desmortat.
Jo crec que Muixca fa molt més per la cultura catalana que alguns d'aquests talibans que la critiquen, no? I amb això sí que vull ser clar, perquè em sembla important, igual que l'ISC, que en el seu dia va ser criticat, jo això sí que vull manifestar tot el meu suport.
Quin ball, eh? Ai, quin ball més meravellós el que es va... Si no l'heu vist, per favor, aneu a buscar el vídeo. Aneu a buscar el vídeo del casament ahir de l'alcalde de Madrid, del senyor Almeida, ballant amb la seva dona en la... A veure, que tampoc, vull dir que aquí no em donaré a posar lliçons jo tampoc, perquè em moc menys. Hola, Carles Fernández, bon dia.
Bon dia.
Vist el vídeo, eh?
Fa uns quants dies que us sabia que us casava,
sí,
no?
Sí.
Una mica d'assaig.
Que una miqueta de treballar-s'ho,
no fer el ridícul davant de tot Madrid.
Hola, Joan Serra, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, Mila? Molt bon dia.
Bon dia, vaig estar entretinguda ahir.
Tens la boca plena ja, eh? No. Hola, Carla Turró, bon dia.
Què tal, molt bon dia.
Ara de seguida us ho pregunto, però que sapigueu que avui és que he quedat al·lucinat. O sigui, l'arribada d'esmorzar que ha arribat aquí ara mateix és extraordinari. L'esmorzar té aires mallorquins... Bueno, per compensar la final de la Copa que va perdre el Mallorca ahir, perquè el Gremi de Pastisseria de Barcelona ens ha portat les autèntiques ensaïmades artesanes, elaborades com ha de ser en un obrador de pastisseria, que ja sabeu que és aquest clàssic, en fi, que es poden farcir tota la pesca. Hi ha una pastisseria al carrer Camèlies de Barcelona, la pastisseria Formentó, que des de l'any 52 ofereix totes les varietats d'ensaïmada mallorquina. El Daniel Lapilar, tercera generació, ens ha fet les meravelles que hi ha. És que no sé ja ni de què són. O sigui, aquesta és que és de crema...
Sí,
de xocolata...
Sobrassada.
Això deu ser sobrassada, no? Oi, oi, oi.
Això és ràdio, no ens heu vist ben coreografiats. Cadascú de nosaltres hem entrat amb una bandeja.
El ritme del xotis.
Intentant enganyar i dient que les havíem fet nosaltres.
Sí, només faltaria que és... Apa, arriba.
Una entrada molt més natural que el de la Cada de Madrid.
Home. Deu estar enganxadíssims, no?
Totalment. No, perquè era una barreja de xotis i realesa. Què més vols?
No, l'espectacle d'ahir, però a més, ja des del punt de vista...
Reialesa de nou ric, eh? Reialesa de nou ric.
Sí, eh?
Bueno, xotis i reialesa.
Però és que, ho dèiem també a la tertúlia d'ahir, el Partit Popular fa aquests tipus de casaments, no? Ja tots recordem el de la filla d'Aznar, que agafes la fotografia d'aquell dia i comences a assenyalar i dius, bueno...
Bueno, sobretot si vas als jutjats després i en trobes uns quants.
No han après res en 22 anys.
Doncs ahir va haver-hi un espectacle similar, però en aquest cas amb reialesa, perquè com que és parenta de la família reial, la dona d'Almeida, doncs hi havia el rei emèrit, hi havia Sofia, hi havia les infantes, etc, etc, i a part de la flor i nata del Partit Popular, i el xotis meravellós aquest, que vamos, va ser l'entreteniment. Això sí que és pan i circo, la veritat.
El que passa que tu dius, va, és veritat que havia tingut temps de practicar. Ha tingut temps, és veritat, ja sabia que es casava i sabia que ballaria. Però no és un tema de pràctica, perquè dels passos els fa, El que passa que ho fa...
Estàs dient, és que...
Torró.
És que ha practicat, no?
Torró. Jo crec que
el tema és que ha practicat.
Torró, aquest punt de benevolència no l'entenc.
Jo crec que... No és benevolència. Vull dir, no estic dient que... Jo crec que ell va practicar.
Va intentar-ho.
I
és encara... No és una qüestió d'esforç, Carles.
No.
Ha de ser proporcional, perquè... A veure, molt alt no és.
No
i les passes que fa són extremadament desproporcionades. O sigui...
Mira, ara que dius no us passeu, jo t'ho juro que aquest matí, perquè et conec i dic, ens preguntarà per la boda, segur. No? És evident.
I anaves preparada ja.
No, i pensava.
I ara com ho dic?
No, pensava, aquest debat...
Com no trepitjo la línia?
Ah, clar.
És com, no, com, és com fer els curs, o sigui, de les sardanes de mig metre.
Però ja no és el ball, eh? Ella vol dir les pintes que va veure ahir.
No, tot. O sigui, avui pensava, val, si parlem de la boda, com hem de parlar d'aquesta boda, no? Perquè és evident que hi ha molts vídeos que donen peu a que...
Molt comentari.
Fem molts comentaris.
Bueno, no, perquè és molt comentari de la, del rulus.
Sí.
O sigui, d'anar-se a fer la perruqueria.
Sí, sí, 100%.
Això de la cubana, eh?
Sí.
Sí, però de ser. Hi ha una foto que és de la cubana.
Música. Tens la música de la cubana, d'aquella que ens agradava tant, del passadís, del trombó, saps? A veure si el trobem ara, perquè ens va encantar l'altre dia que vam fer especial de la cubana per recordar les tresines. Espera, que algú està aquí...
Jo ho parto.
I teníem, mira, veus la música aquesta, per exemple? Ara.
Això. Tomàs!
Sí, és això.
Aquelles corredisses pel passadís. Hi havia pues, les tresines, hi havia una mica de tot, hi havia l'Angelina, que vivia el no sé quin pis, el Tomàs, bueno, hi havia tot aquest perfil. Hi havia una altra, en tenies més, no? De, o no, d'aquestes de les cinturies de la cubana, que m'encanten. O sigui, m'encanta lo de les tresines. Ai, té. Abans d'anar a dormir. El batint.
Te l'estàs imaginant.
Bueno, home, només sentir aquestes músiques i això. Bueno, doncs com ho havíem d'abordar? S'ha arribat alguna conclusió o no?
No, perquè també pensava, clar, és veritat que dona molta part de comentar-ho com a xafrets de coses de gent, però després sí. Diu, sí, però també ens està oferint una fotografia...
Home, hi havia el rei emèrit, eh?
No, hi havia... Era, semblava una cimera del Partit Popular, perquè, evidentment, estava tota la plana major del partit. L'aristocràcia, que resulta que tothom ens diu, no, l'aristocràcia ara mateix a Espanya, no, són títols que no serveixen de res.
I no hi havia la Letícia.
Quan miraves càrrecs, tots estan en preses, tal. Estava la el rei, ni més ni menys emèrit, amb la gent cridant, no? Viva el rei. Vull dir que hi havia allà una trobada de molta gent, i ho feien a una església catòlica que tradicionalment ha sigut importantíssima, ni més ni menys que cap al règim franquista, no? Vull dir que ens oferia una fotografia que jo també penso Déu-n'hi-do les coses que també podríem dir i que podríem extreure de fons, no? I em van sorprendre molt també els vives al rei, que no sempre em penso en viva les caenes, no? Mentre aquesta cosa de dir, hòstia, com pot ser que encara tinguem un rei amb tot el que està passant.
Però és que hi havia un acte, hi havia un acte polític, eh?
És que és un acte polític, 100%.
Però jo crec que l'aprenentatge és que el PP i la gent que governa del PP no han après res. Fa 22 anys el casament de la filla d'Aznar.
Però és que això...
I aquesta mescla indissoluble entre el poder polític, el poder econòmic...
Els cognoms llargs.
L'aristocràcia, la reialesa, tota aquesta mescla en què aquí es pot fer de tot i tu t'exhibeixes, a mi em sembla que això ha portat el Partit Popular en concret, no? Però també una part de la política espanyola, però el Partit Popular en concret, a una manera de fer que va com el rosari de l'aurora. A mi em sembla que els aprenentatges no s'han interioritzat.
I jo crec que és el retrat... Primer és el retrat de Madrid. A Madrid s'hi concentra tot. Se concentren els terratenents de tota Espanya, que a més són els que porten els títols nobiliaris, que molts d'ells estaven allà a la boda, los dos Sicílies i totes aquestes coses, no? Després hi ha el poder polític de Madrid. Madrid exclusivament, és a dir, la comunitat, l'Ajuntament, allí hi havia l'Álvarez del Manzano, allí hi havia l'anterior presidenta, vull dir,
Esperanza Aguirre,
allà tota...
Bueno, va ser un dels arguments visuals del...
Sí, exacte.
Arguments visuals.
L'argument visual i les pameles van ser...
Però no portava pamela, portava un...
Pues sí, portava una cosa al cap.
Un pompon.
Un pompon, exacte.
Però de pamela a cosa al cap.
Exacte.
Bueno, hi havia no sé com se'n diu d'això, jo em dedico a la moda, era un pompon. Vull dir,
hi havia bastants pompons, sí. Bueno. I la Aguirre que va anar amb els topets, amb la malla de topets, que això és més elegant,
ja
no?
Ja tornem a posar les tresines? Deixa'm amb les tresines, home, per favor. 7 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Abans que parlem d'una qüestió, de dues qüestions esportives importants, perquè, per una banda, si aquest fos un país normal, els Gasol, se'ls faria una vinguda i se'ls diria, mira, això que heu fet és tan increïble i tant de pel·lícula que tal. Aquesta nit passada en Marc Gasol se li ha retirat la samarreta als Memphis Grizzlies. És el primer cop a la història que dos germans dos germans, siguin de europeus o americans, se'ls hi retira la samarreta, que és el màxim honor que pot rebre un jugador a la màxima lliga americana. En el cas de Gasol va ser fa uns quants anys a Los Angeles, als Lakers, i en el cas de Marc Gasol aquesta matinada amb Memphis Grizzlies. I després parlarem també de l'impacte que també té socioesportiu la final de la Copa d'ahir, de la victòria de l'Atlètic de Bilbao. De seguida trucarem al Santi Segurola, parlarem amb el Mañé, que està a Euskadi precisament perquè està seguint la campanya, que ahir ja va haver-hi una pila de partits que van dir jo no faig campanya, o sigui, a Biscaya, anda ja, o sigui, ningú ens farà cas.
Ara tothom pensa en la Gavarra.
Clar, tothom està amb la Gavarra que surt dijous. Però abans, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Nosaltres amb la Gavarra i tu amb la pols africana. Escolta, avui si plogués, que no plourà, és d'aquells dies que et queda el cotxe...
Seria un desastre.
Marró, no?
Sí, sí, molta concentració d'aquesta pols que arrenca des del desert del Sàhara. Pot escapar-se alguna gota aquest vespre al Pirineu de Lleida, per tant, comarques del nord de Lleida, alguna gota acompanyada de fang, la cota de neu disparada per sobre dels 3.000 metres, amb aquesta situació de vents del sud, temperatures molt altes. Ahir ho dèiem, es va arribar per primer cop a la marca de 30 graus oficialment ja a Catalunya. 6 d'abril, Déu-n'hi-do, molt avançats al calendari. Normalment els 30, ho hem anat explicant, cauen cap al maig, per tant, calor de dia, però avui venim d'una nit complicada per descansar, Déu-n'hi-do, a l'abril. A Margalef, al Priorat, hem tingut la primera nit tropical, és quan no es baixa dels 20 graus, 22 de mínima a Margalef, en aquesta comarca del Priorat, que no és pas a la costa, és a l'interior, per tant, Déu-n'hi-do. Per sort, avui ja comença a desinflar-se una mica, i atenció, entre demà i dimarts, caurà literalment la temperatura de 10 a 15 graus i entre dimarts i dimecres ambient d'abril i fins i tot de març en algunes comarques. Per tant, baixarà molt la temperatura, tindrem alguns ruixats, la bona notícia és que se'n retira aquesta pols a partir de demà i dimarts i dimecres els ruixats que caiguin ja seran amb aigua neta, podríem dir. Alguns ruixats al Pirineu, Girona, nord de Barcelona, potser la costa central, allà on arrepleguem aquests ruixats, doncs molt benvinguts, però ponent-hi al sud amb aquest perill d'incendi més alt, allà és difícil que hi plogui i, de fet, el mestral tornarà a bufar amb força.
Avui que la gent que surti, que sàpiga que tornarà a ser més o menys com ahir, no? O sigui, aquesta mena de línia que hi ha entre la Catalunya interior i la zona més al litoral, perquè la Catalunya interior es pot acostar, no els 30 graus, però gairebé, i a la costa ja veiem aquí, mirant per la finestra, que hi ha una boirina que fa que la temperatura sigui més reduïda.
Avui tenim sobretot pols africana, però és veritat que també tenim aquestes boirines, bancs de boira cap a l'Empordà, aquí amb molta humitat, sensació de fredor fins i tot, màximes de 20, 21, 22 graus, i en canvi a l'interior encara es poden superar fàcilment els 25. Però això, demà encara bastanta calor per l'època, però dimarts i dimecres recuperem la normalitat, per tant tornarem a l'escenari d'abril, que és el que toca i no pas aquesta calorada.
Gràcies, Martí.
Que vagi bé.
4 minuts i 2 quarts de 10 del matí, de seguida ens anem cap a Euskadi.
Perquè m'agrada sentir les energies de cada idioma i perquè no em vull perdre cap detall del guió, jo trio Cinesa Bosé. Gaudeix de l'experiència del cinema en versió original subtitulada amb la millor tecnologia, pantalla gran, so envoltant i butaques supercòmodes a Cinesa. Consulta cinemes i horaris a cinesa.es.
Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Defineix tranquil·litat.
Comptar amb un centre mèdic amb més de 200 especialistes que cuiden la teva salut.
Alguna cosa més?
Disposar de la tecnologia en diagnòstic per la imatge més avançada d'Europa.
Res a afegir.
Saber que pots fer les revisions mèdiques més completes amb resultats gairebé immediats.
O sigui que la tranquil·litat es diu Creu Blanca, oi? Creu Blanca, el nom de la teva tranquil·litat. Creu Blanca Ponés.
Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2 minuts i arribarem a 2 quarts de 10 del matí, acompanyats del Carles Fernández, de la Milagros Pérez Oliva, del Joan Serra i la Carla Turró. La Carla Turró deia abans, quan sentia els àudios, i a mi hi ha coses que l'esport que encara m'emocionen.
Ai, sí.
Jo crec que et referies a la final de la Copa del Rei, no? Però ara de seguida en parlem, però també hi ha l'altre aspecte, insisteixo. No sé si aquí hi ha algun seguidor del món del bàsquet, eh?
Sí, servidor,
molt bé, perfecte. Per intentar entendre-ho, que dos germans de Sant Boi de Llobregat, del Baix Llobregat, poguessin trencar el que fa, no sé, 15 o 20 anys semblava una barrera insalvable, que era jugar a la NBA, ja només la possibilitat de jugar-hi era impossible, semblava impossible. Que triomfessin els dos germans, o que ho fessin bé, que fossin figures importants de la Lliga, era molt difícil. Que tots dos acabessin sent tan bons i tan importants que anessin als All-Star, que és els partits, diguem-ne, on hi van els millors, és gairebé miraculós. Que els dos guanyessin la competició és absolutament improbable, perquè ha passat molt poques vegades que dos germans ho hagin aconseguit, però que finalment hi hagi un reconeixement de llegendes de la competició és una cosa que, vaja, és de pel·lícula. És absolutament de pel·lícula. És molt difícil calibrar-ho. El que ha passat aquesta nit passada és la consecució d'una història que és pràcticament ciència-ficció. Jo no sé si estàs d'acord, eh?
Sí, sí, completament d'acord. És que ho han fet tot a l'NBA. I, a més, tots dos han deixat molta petjada a Memphis. És evident que en Mark hi va estar més temps i la sortida d'en Pau cap a Los Angeles, a més, llavors aconseguint dos anells allà, doncs va fer que fos una figura molt recordada pels Lakers, però a Memphis en tenen molt bon record d'ell. És que era el jugador franquícia. Va ser un jugador que els va situar en el mapa quan era una franquícia que venia del Canadà.
Del Canadà, Vancouver.
I que es va traslladar a Memphis i ell la va aixecar esportivament. Fer aquestes dues carreres en paral·lel a l'NBA és molt complicat. I era molt difícil imaginar-se que en Marc tindria no només el talent, però la fortalesa mental per saber que el teu germà és All-Star i tu fas una carrera i l'iguales, perquè és que el que ha fet és això, és guanyar també l'anell, no?, amb una altra franquícia, ser All-Star, jugar play-off, ser jugador franquícia, ser una referència, reprendre també el relleu a la selecció espanyola, una selecció espanyola que semblava que no podia tocar més amunt, doncs en Marc també va ser capaç, no?, d'encaixar en aquest equip i ser un jugador referent. És una trajectòria brutal. Jo estic d'acord amb una cosa que apuntaves o insinuaves al principi del que deies, i jo em vaig escriure un article fa temps quan es va retirar Pau Gasol, que és com és que la figura de Pau Gasol, si vols hi podem entrar en alguns detalls, no?, però no ha estat, sí, genera aquesta divisió d'opinions a Catalunya i no ha estat, al meu entendre, tan reconeguda com hauria d'haver estat. I passa el mateix amb Marc, tot i que amb Marc hi ha una altra diferència, que és que aquesta divisió d'opinions, pel seu acostament, no?, diguem-ho així, a l'escenari mediàtic espanyol, estrictament espanyol, doncs ha fet que la valoració segurament sigui un pèl diferent. Però la trajectòria de tots dos és que es pot posar-los en un pedestal.
El reconeixement hauria de ser unànim i hauria de tenir el pes que tenen aquestes dues figures, que és una animada. O sigui, que, insisteixo, Marc i Pau Gasol, dues samarretes retirades a l'NBA, quan fa 20 anys, quan van arribar-hi, o va arribar-hi en Pau, no, ni 20 anys, era gairebé improbable que es pogués jugar a la NBA un jugador espanyol o català, bueno, que no havia passat, doncs, en fi, és per reconèixer-ho. Abans, el que dèiem, coses que li emocionen a la Torró, parlàvem a l'informatiu, a dalt de tot l'informatiu d'aquesta final de la Copa del Rei, que torna a mans una competició de l'Atlètic de Bilbao, que és un equip que bàsicament ha aconseguit victòries en aquest camp, que és una competició que es considera pròpia, l'ha guanyat 24 vegades, només per darrere del Barça i molt per damunt del Real Madrid i evidentment de la resta, però ha trigat 40 anys a guanyar-ho. Però el pes d'un equip que representa moltes coses, ja no des del punt de vista polític només, sinó per el pes del cap on va el futbol, que crec que aquí és la part emocionant de la victòria de l'Atlètic de Bilbao, no?
Clar, és que a mi hi ha una cosa que em passa amb el... Segur que el Joan també és molt futbolero i crec que tu també... Vull dir que no sé si
jo compartiu... Jo crec que has de fer una cosa, Bundó, abans que t'assassinin Segurola, que és dir Atlètic Club. Perquè si no, quan continuïs dient Atlètic de Bilbao, t'assassinarà.
Val, ara li preguntaré.
Però sí que és veritat que quan... No, hi ha una part del futbol que a mi... M'allunya, quan em veig de cop al Camp Nou o Montjuïc, no, o a determinats estadis aplaudint, no sé, participant en ovacionar determinats milionaris, vull dir que em genera certes contradiccions, no? Però alhora hi ha una part que em connecta, i seré una, no sé, una fleuma, però a mi em connecta amb la meva infància, em connecta amb la meva família, jo, per exemple, ho penso molt, hi ha una part fins i tot a dia d'avui amb el meu germà, amb el meu pare, ostres, parlem bastant d'això, no? Vull dir que és una cosa que ens ha unit, i penso em connecta amb els dinars de la família del meu pare, no? On sempre, tota la vida, s'ha parlat de futbol. Llavors, hi ha algú de la cosa aquesta familiar, petita, de quan jo vivia d'una altra manera, i del negoci gegantí, no? I ahir, quan veia, per exemple, a un xaval com Muniain, que penso, hòstia, va començar en aquell club, no? Ha passat tota la vida pel planter, ha arribat als 32, i són gent que no ha guanyat res, o va guanyar una Supercopa, no? Vull dir que, no, que és la primera vegada de la seva vida que guanya la Copa del Rei i que l'aixeca, no? I de sobte, a mi sí que hi ha algú que em connecta amb la cosa aquesta de ser nen i l'esport popular per excel·lència i els somnis que es compleixen, no? I llavors, a mi aquesta part de qui s'ha esforçat tota la vida perquè l'esport et requereix esforç, que tens la recompensa de la victòria, no? I l'esport ensenya que, escolta, has de transitar per tot, per perdre i per guanyar. Però què ve guanyar a vegades, no? I quan no t'ha passat tant com a club en 40 anys amb una Copa del Rei, hòstia, jo hi realment ho veia i m'emprenyava que el Barça no estigués allà, no? Però alhora m'emocionava.
Santiago Segurola, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Pues, sin dormir.
Perquè t'hem despertat d'hora, disculpa.
Porque era imposible dormir. Mucha emoción, mucha alegría. Y mucha satisfacción en el sentido, ya olvídate de mi condición de hincha del Athletic, también por la victoria de un fútbol que muchos quieren que desaparezca. Es decir, el Athletic eligió una vía que teóricamente va contra la modernidad, contra la sentencia Bosman y tal, que me parece que es bueno para el fútbol que se abran las fronteras. Y que, digamos, todo el mundo tenga derecho a jugar en el equipo que quiere y tal. Pero también creo que esa manera de interpretar el fútbol está generando una especie de distopía, ¿no? Ya que el Atleti no gana la Copa, no la ganaba desde hace 40 años, desde 1984, me ha venido a la memoria Orwell, ¿no? Yo creo que en el fútbol se está formando esa especie de gran hermano en el cual unos pocos clubes con dinero de fondos de inversión americanos, con petrodólares, con dinero, hasta hace poco, dinerales de los oligarcas rusos, han establecido un modelo en el que solo unos pocos gobernaban o pretenden gobernar el fútbol a su manera, deslindándolo de aspectos que yo creo que, y creo que Cristina está hablando de eso, deslindándolo de aspectos que me parecen absolutamente cruciales, como es la comunidad, como es el entorno, como es el apego, como es digamos, el mérito. Y en ese sentido, el Athletic ha tenido muchos agoreros. Digamos que ya desde los años 80 se hablaba del apocalipsis en el Athletic y no te digo después de la sentencia Bosman. Y sin embargo, lejos de caer, lejos de retroceder, y esto es porque la gente lo ha querido, no por otra cosa, ha decidido mantener un modelo que va contra la gran superficie, contra el hipermercado, en el que todos son iguales y unos son más grandes que otros simplemente porque tienen más dinero, más capacidad y están mejor situados. Digamos que el Athletic es una pequeña delicatessen, que también tiene eso su, digamos, su venta comercial. Ser ahora mismo, tener esa distinción de la cosa pequeña, bien hecha, me parece que es muy bueno para el fútbol. Pero claro, el espectáculo que muchas veces cuando hablamos del fútbol olvidamos es que ayer 70.000 personas, 40.000 de ellas o 30.000, sin poder entrar en el campo, acudieron a Sevilla. En el campo del Athletic había 50.000 personas viendo el partido. Yo estuve en Bilbao la semana pasada y la ciudad está vestida de rojo y blanco. Digamos que esa marea, esa peregrinación a Sevilla después de haber perdido 6 finales y en un entorno, digamos, del fútbol actual donde el Athletic es una rareza, te indica que hay cosas que conviene pensar sobre el fútbol. Y yo lo que pensé ayer es que, sinceramente, el Athletic y esa gente merecían una reivindicación. Y la lograron. Y eso me parece extraordinario.
Deixa'm apuntar una cosa, Santiago, perquè, Santi, perquè hi ha una part de l'audiència que potser no és gaire aficionada al futbol i no sap la diferència que hi ha a l'Atlètic Club respecte a la resta dels equips, no? I és bàsicament que, fundacionalment, l'Atlètic Club va decidir que només hi jugarien a dins del seu equip o jugadors nascuts al País Basc o Navarra o formats a les categories inferiors de l'Atlètic Club. Per tant, no van a fitxar brasilers o argentins de l'altra punta del món, o van a Alemanya, o van a... No, només juguen els que són pràcticament del barri, per entendre'ns, no? Que és una mica el que apuntava abans la Carla, no? Són els que han jugat al carrer, no? Són els que han jugat amb
ells. En general són jugadors de l'entorn, no? I ayer en el campo había 8 o 9 jugadores formados en Lezama. Eso es una cosa extraordinaria. El Barça lo pudo hacer en su mejor época. Recuerdo que en la época de Pep lo hacía y lo está haciendo ahora. Quizá porque las circunstancias económicas lo requieren. Pero digamos que el Barça como institución desea otra cosa. Desea la Superliga, como el Madrid. De hecho está metida en ese asunto. Y la Superliga para mí es... El final es es atentar contra el modelo de fútbol en el que el fútbol es algo más que un negocio. Y por lo tanto yo creo que en ese sentido el Athletic tiene una forma radical de ver el fútbol. Te dice, es que no va a ganar ningún título. Bueno, ganó uno ayer. No es el más importante, dirán los hinchas de los grandes equipos. Es cierto, no es uno de los títulos superlativos. No es la Copa Europa, ni tan siquiera es la Liga. Pero también quiero decir con esto que el hecho de que haya tantos miles de personas, miles y miles de personas, yo creo que esa movilización no se ve en ningún otro club del mundo, lo digo con todas las de la ley. No recuerdo yo que 80.000 personas se desplacen 900.000 kilómetros para ver un equipo y otras 50.000 les están viendo por una pantalla en el campo. Y no te digo el jueves, porque el jueves van a dar fiesta, colegios, todo el mundo. Creo que no va a haber economía ni educación en Bilbao para ver la gabarra. Habrá 1 millón de personas y las habrá. Y dicen, bueno, no es un torneo muy importante. Bueno, pues para el Athletic sí, y para cualquier equipo, porque es la visibilidad por hacer las cosas bien. Y en este sentido yo creo que es importante que la gente comprenda que cuando se habla en términos estrictamente de negocios en el fútbol, te olvidas de la parte social, de la vinculación familiar, de la emoción, de la cohesión social también, porque el Athletic... digamos, sabemos lo que representa, pero también ha sido un punto de encuentro muy importante en un país que ha sufrido mucho, muy torturado por muchas cosas. Y estas cosas, si las olvidas, pues te metes en una dinámica estrictamente del espectáculo d'entreteniment. I jo creo que el futbol és mucho más que eso.
Mira, hi ha un article preciós avui de l'Eduardo Madina al diari El País, de tota pàgina, i diu: veremos de nuevo la ría de Bilbao atravesada de traineras y remolcadoras, de barcos de recreo y de zodiacs, escoltando una vieja gabarra azul. Lo harán para marcar de nuevo la infancia de las nuevas generaciones de niños y niñas de Bilbao, que ya nunca olvidarán lo que van a vivir. En muchos de nuestros casos ya no están los abuelos que nos llevaron de la mano en aquel inolvidable día de 1984, ocuparán nuestra memoria en el mismo instante que agarremos la mano de nuestros hijos en dirección a la ría del Nervión para ver de nuevo esa vieja barcaza con jugadores a bordo que tampoco estuvieron entonces porque todavía no habían nacido. Es una preciosidad, bueno, claro. ¿Tú qué edad tenías, Santi?
Pues mira, yo tenía exactamente la edad que tiene mi hija ahora mismo.
Wow.
27 años. Y iré con mi hija desde Madrid a Bilbao y con mi mujer a ver la gabarra, a sentirme uno más entre toda esa gente que ha disfrutado tanto y que también ha sufrido tanto, porque derrota tras derrota, finalmente la gente no se ha rendido y ha seguido yendo y el equipo ha seguido yendo. Y esta temporada, en esta Copa, el Atleti ha eliminado al Barça en un partidazo. Le ha eliminado al Atlético de Madrid en un partidazo. Y ayer, sufriendo, pasándolo muy mal, pues por fin consiguió lo que yo creo que se merece. Va a ser una explosión festiva. Y creo que, vuelvo a decir, conviene que la gente, piense que hay algo más que dinero y negocio en el fútbol, que hay algo más que comercio. Y yo creo que eso es lo que traslada un equipo como el Athletic. Hay otros que lo trasladan. Pero creo que en esta sociedad tan poco igualitaria, pues que equipos que históricamente representan mucho y que deciden seguir una vía muy particular, pues funcionen bien y tengan ese reconocimiento popular, pues me parece extraordinario.
Una darrera pregunta, Santi, que volia fer, perquè tinc l'Arnau Mañé per Bilbao també, que li volia preguntar què tal ho va viure. Hola, Arnau, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Arnau és a Bilbao, és a Euskadi perquè està seguint la campanya electoral. Ahir veia llegir alguns articles i algunes opinions respecte a l'impacte que podia tenir la campanya, que és obvi perquè pràcticament no s'han fet actes a Biscaia en tot el cap de setmana, no s'atreveixen perquè ningú estaria pel tema. Però des del punt de vista polític, creus que té algun impacte, Santi, en les eleccions d'aquí 15 dies o no?
No estoy seguro. Yo creo que me gustaría pensar que la sociedad es suficientemente madura para alegrarse, emocionarse y disfrutar por el equipo al que adoran y luego tomar sus decisiones políticas. Es evidente que el Athletic es el asociado con el nacionalismo y hay una gran parte de verdad. Pero también es cierto que es un club de una raigambre popular enorme en el que también es un lugar de encuentro. No me atrevo a establecer ese tipo de pronósticos políticos. Lo que sí sé es que hay una alegría enorme. No es la primera vez, por cierto, que la campaña electoral y finales de Copa o partidos importantes han coincidido. Yo recuerdo la del 77, final que perdió el Athletic contra el Betis, en la tanda de penaltis, por cierto, con Iribar, con Esnola parándole el último penalti a Iribar, que ayer estaba en el palco presidencial, pues coincidió prácticamente con la primera campaña de las elecciones democráticas. No sé hasta qué punto influye en eso. Yo creo que menos de lo que la gente piensa, pero yo lo que sí creo es que se va a votar con más alegría.
Santi, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. 9:45 del matí. Arnau, tu vas viure a Bilbao ahir, això.
Sí, i es fa difícil, tot i ser-hi, explicar-ho millor que el Segurola, i millor que ho escrivia aquest matí, ara ho deies, al Medina. Tot això que explicaven, tant el Segurola com el que escrivia el País a l'Eduardo Medina, es notava ahir al centre de Bilbao. Era una espècie de barreja de nostàlgia entre els més grans. Vèiem ulls de taronges entre els més joves, que pràcticament, ara ho deia el Santi, no havien viscut cap títol amb els colors del seu club. I la sensació, una de les coses més emocionants, i ja et dic, jo ho veia des de la barrera, perquè evidentment ni m'hi anava ni m'hi venia, però una de les coses més emocionants va ser això, com s'abraçaven aquestes dues generacions plorant, emocionats, molt contents al cap i a la fi després d'un partit difícil, un partit amb molts nervis, per molt que al principi ells eren els grans favorits i així ho acceptaven i ho tenien coll avall, però el partit se'ls va posar més aviat complicat i després, havent d'arribar fins als penals, aquesta abraçada de les dues generacions encara tenia més sentit. De fet, alguns aficionats al meu costat, per exemple, al final, amb llàgrimes als ulls, em deien que havia valgut la pena ser de l'Athletic Club de Bilbao, tot i el patiment dels últims anys, que ara també explicàveu, no? Aquestes 6 finals perdudes, ells deien que havia valgut la pena creure en aquest model i creure en aquest club que té aquestes particularitats que ara explicàveu amb el Santi. Per tant, tenien moltes ganes de guanyar aquest títol, se'ls havia resistit durant els últims 40 anys i ahir es va notar perquè la festa, evidentment, es va allargar fins ben entrada la matinada i s'allargarà com a mínim fins dijous que ve, ara ho dèieu, amb la gabarra pel riu Nervión.
Serra, tu volies afegir alguna cosa? Perquè hem sentit abans la Carla o la resta sobre, sí, aquest aspecte del que sentíem tant del Santi com de l'Arnau, És veritat que cau en campanya electoral, però és veritat que la particularitat de l'Atlètic com a club, és claríssima, i el fet de que sigui un equip que és guanyador en Copa del Rei durant moltíssims anys, però que en feia 4 de dècades, que és moltíssim, que no ho aconseguia, canvia, diguem-ne, la manera de mirar sí. aquesta competició, aquesta copa.
No em voldria equivocar, perquè parlo de memòria, però jo diria que l'última copa que va guanyar l'Atlètic Club va ser el Bernabéu en aquell partit d'infaust record, en què és l'últim partit que juga Maradona amb el Barça. Exacte. Ho dic perquè correcte. La gent es faci la idea de quants anys juga.
Maradona al Barça. Sí.
Maradona al Barça.
Ells han parlat de la maledicció, no?, de Maradona durant
exacte,
molts anys.
Exacte, exacte. No, completament d'acord, s'ha explicat molt bé el model de l'Atlètic Club. Jo crec que... ens hem de fer la idea de com de complicat és aquesta persistència, perquè un altre club que crec que està fent les coses molt bé és la Reial Societat, però la Reial Societat en un moment històric va canviar la idea de jugar com juga l'Atlètic, no? Només uns jugadors formats de casa, va incorporar primer els estrangers i després va obrir molt més el ventall, no? I és un club que ara actualment està fent les coses molt bé, però el que fa l'Atlètic Club és molt complicat. I jo crec que la final d'ahir també reflecteix una altra cosa, que actualitza la situació del club i també de la societat basca, que és l'heroi d'aquesta final, el jugador franquícia de l'equip, és Nico Williams, que és un jove talent descomunal, que jo crec que és un jugador que està a l'òrbita dels grans clubs europeus. És un jugador que els seus pares van saltar a la tanca de Melilla.
Sí, sí.
I ho van saltar, la mare estava embarassada, d'Iñaki Williams, el seu germà gran, que també juga a l'Atlètic Club i que és un d'altres dels jugadors importants, no?, de la
delantera. Iñaki.
Exacte.
Vull dir, vinguts de gana, saltant la tanca de Melilla, embarassada ella, arriben al País Basc i li posa Iñaki al nen.
Exacte. Jo crec que singularitza molt aquest nou Atlètic Club, no?, que manté la tradició, manté la filosofia, manté les creences, però alhora és capaç d'actualitzar-se. I una altra reflexió, i acabo molt, molt ràpidament, eh? Jo crec que també el que es mereix un aplaudiment des d'aquí i també un reconeixement que no sempre l'ha tingut és Ernesto Valverde. Mm. Ernesto sí. Valverde, amb els recursos que té, ha fet un gran equip, juguen d'una manera espectacular. Segurola recordava el partit en què eliminen el Barça. Valverde li va passar per sobre el Barça plantejant un partit per fer-li mal de veritat. Jo crec que està fent una temporada excel·lent i va sortir molt malament del Barça, fent un gran treball en un moment complicadíssim, perquè va haver d'entomar el club quan Neymar se'n va anar al PSG, amb l'equip desnortat, en un tram final d'etapa que va ser molt complicat, i a Valverde sempre li quedarà l'estigma de la derrota 4-0 a Liverpool, en una temporada en què podria haver fet tranquil·lament el triplet, sí. El podria haver fet tranquil·lament i hauria passat com el tercer entrenador que ho fa després de Guardiola sí. i Luis Enrique, i aquella derrota el va matar molt i segurament també va erosionar el seu record com a entrenador del Barça. Em sembla un grandíssim entrenador.
Una cosa amb el que deies de Iñaki Nico Williams que em fa gràcia és que de vegades l'esport t'evidencia, et posa la fotografia d'una realitat que de vegades no tenim en l'imaginari. És a dir, estava jugant a la selecció espanyola i crec que la imatge del partit va ser justament Nico Williams, crec que amb Lamine Yamal, no? I va sortir la fotografia i, evidentment, per xarxes es van fer molts comentaris que no reproduiré, però sí que hi va haver-hi una cosa com més interessant de fons, que és, fixa't, no?, dos hereus de la selecció espanyola d'Espanya, que tots dos són negres. I nosaltres, en l'imaginari, ens definim, no?, o es definit... no?
Negres, catalans i bascos.
Exacte. Mm-hmm. I llavors dius, a mi m'agrada molt quan de vegades l'esport et posa... al davant la imatge d'una realitat que de vegades no tenim tan present, que és que l'Espanya o la Catalunya blanca que molts tenen al cervell no és la realitat, i que de vegades potser no la veiem tant perquè a la televisió, en els que manen, els que més apareixen, formen part formen part d'una altra realitat, però de cop t'apareix l'esport i dius hi ha xavals, això, negres, bascos, catalans, amb pares immigrants, que a dia d'avui són això, són espanyols, catalans, bascos, com qualsevol de nosaltres.
Sí, pues jo,
sentir-vos, penso que ens estem entregant a una, diríem, a un ball del romanticisme, i és naturalment interessant poder-ho fer, perquè és contrapronòstic que puguem fer que un equip que té aquests plantejaments arribi a guanyar competicions importants. Llavors, a mi el que me dona és una sensació de melancolia molt, molt gran, perquè en realitat va contra totes les dinàmiques i tots els temps en els que està evolucionant el futbol, que el que mana és la xequera, el que mana és els contractes de grans figures, que hi ha un mercat europeu i mundial, però sobretot europeu, al que no hi poden arribar més que un o dos de cada país, al mercat aquest més selecte, només poden arribar. Que al final la Lliga és una cosa de dos, i aviat serà només la cosa d'un, perquè ja de dos ja això ja no és tan clar, i per tant, d'alguna manera, és allò com la nostàlgia de dir, quan nosaltres teníem una marca Nenuco, que és la que posava l'olor a tots els nens del país, i va venir una multinacional, se la va quedar, ara no sabem qui té Nenuco, no sabem, i tot es mou per aquestes dimensions multinacionals i enormes, diríem, no? Amb les quals es perd el control. Llavors és un cant al romanticisme poder reivindicar una cosa com l'Atleti. Ara, quin futur té? En aquest altre context, diríem, no? No sé com...
Sí, el que passa és que l'Atlètic s'ha de recordar que el que té és un model singular.
Això sí.
Però l'Atlètic és un club ric. És un club benestant. Sí, és un club gran.
Sí, però és una pregunta pertinent,
eh? És un club amb tradició.
Aquest model...
Els jugadors de l'Atlètic, evidentment, per quedar-se allà, tenen unes fitxes molt altes. És a dir, l'Atlètic paga molt bé. El que passa, el que el fa singular i el que fa que això, els seus èxits siguin encara més valorats, és que juguem els de casa, i ja està. I no es planteja fer cap altra cosa.
Però a mi sí que em sembla una pregunta pertinent. Un, quin futur pot tenir un model com aquest a llarg termini? Uh-huh. Dos, com estan transformant els diners i com ja l'estan transformant el món del futbol? Ens estem trobant amb futbolistes com Neymar, que encara tindrien recorregut a lligues importants, anant a països, no?, Aràbia Saudita, etcètera, etcètera, a lligues que no tenien cap prestigi únic i exclusivament per diners, perquè
exacte,
hi ha estats que han entès...
Això és la perversió última, ja.
I perquè hi ha estats que han entès que a través del futbol poden netejar la seva imatge, és a dir...
Home, aquest... són estats, perdona, que compren futbolistes i compren científics,
sí,
i ho compren tot el que calgui perquè naden en diners,
exacte,
però no tenen cap mèrit.
Exacte. Llavors, això és una cosa que és així, i ens hi estem trobant, no? I és veritat que, diguéssim, jo puc romantitzar la imatge de l'avi que porta el nen al camp, però això no deixa de ser una realitat, i totes dues conviuen, no? El que passa que si no fem present l'altre discurs, jo tinc la sensació
està bé,
que donarem per naturalitzat que això ha de ser futbol.
Visca el romanticisme, però...
Sí, però la realitat, és veritat, la realitat és la que és, no? I que models com...
És difícil de conservar,
exacte,
això.
És molt difícil de conservar en un món on sembla, i jo tinc la impressió no només en el futbol en general, que costa molt precisament, és un dels mals de la nostra, jo crec, del nostre dia, és posar límit al diner.
5 minuts i a les 10. Donem barret, 2 minuts a la publicitat i de seguida canviem de tema.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva. La d'uns premiats que han impulsat canvis i millores a la societat i la de Factor Energia, que aquest 2024 celebra 25 anys subministrant electricitat a empreses i llars com la teva. Factor Energia, l'energia dels Premis Drac.
revista. Soc l'Edu de Braves Barcelona. M'ajudes a trobar la millor pizza de Barcelona? T'espero del 19 al 21 d'abril al Mau Pizzas Fest, al Poble Espanyol. 15 pizzeries, 30 varietats de pizza, show cookings, tallers, concerts i el teu vot per lliurar el premi a la millor pizza. L'entrada és gratuïta i la pots descarregar a pizzasfest.com. Afanya't, que són limitades!
Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
Defineix tranquil·litat.
Comptar amb un centre mèdic amb més de 200 especialistes que cuiden la teva salut.
Alguna cosa més?
Disposar de la tecnologia en diagnòstic per la imatge més avançada d'Europa.
Res a afegir.
Saber que pots fer les revisions mèdiques més completes amb resultats gairebé immediats.
O sigui que la tranquil·litat es diu Creu Blanca, oi? Creu Blanca, el nom de la teva tranquil·litat. Creu Blanca Ponés.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un minut i les 10 del matí. Per cert, que tinc el Manyer allà, pobre, que l'he deixat. Manyer!
Hola, penjat,
ets aquí,
penjat
eh?
Com un fuet.
Com un fuet, eh? Escolta, no, que et volia preguntar encara alguna cosa més del tema aquest del que passarà ara els pròxims dies, perquè efectivament, com dèiem, la celebració de l'Atlètic agafa al mig de la campanya electoral. Això és dijous, no? En principi la celebració.
Dijous a 4:45 de la tarda serà quan sortirà aquesta gavarra, aquesta embarcació que ja està preparada per sortir després de 40 anys. És una embarcació sense motor, que la remolquen pel riu Nervión, ja està a punt perquè no hi hagi cap problema, per portar tota la plantilla, tota la junta directiva de l'Atlètic Club.
Aquí hi ha una cosa curiosa. Home, no, animal.
Sí, per què no?
No, el Carles, que diu, només falta que s'enfonsi, diu.
Ah, no. De fet, ja han fet proves de flotabilitat perquè no hi hagi cap que problema, menys, ja la tenen menys. A punt. Hi ha una cosa curiosa, Carles, no sé si t'animes a pujar aquí a Bilbao, com que la...
Jo de Fartanera, allò que vulguis.
Com que la celebració serà pel riu, evidentment hi haurà molts aficionats a tota la llera del Nervión, però és que ja fa dies, abans de saber que guanyarien, evidentment, aquesta final de la Copa del Rei, ja fa dies es van obrir les sol·licituds per poder anar en barca pròpia acompanyant la gavarra. No sé si us interessa,